de novis diuen a vegades que d'un casament en surt un altre, doncs d'una història a vegades també en surt un altre, i això és precisament el que ens va passar ahir a Islàndia. Potser vau sentir l'entrevista que li fèiem a la Mercè. La Mercè Grau és la dona del Toni Mercader, que era guitarrista dels Mustang, el gran grup dels anys 60, que el 22 de desembre, en el sorteig de la Loteria de Nadal, li va tocar un cinquè premi que va anar a parar, que el va repartir la llibreria del Mau de Sant Antoni de Calonge. Ella viu just a dalt, i li van tocar 6.000 euros. El Toni té Alzheimer i la Mercè ens explicava això de la convivència amb una persona que té aquesta malaltia.
Té temporades de tot. Temporades que està com ara, que té, que és de guassa i és de... de dir de cada 5 minuts vols casar-te amb mi.
Clar, era una conversa de 21 minuts i aquesta frase, vols casar-te amb mi, que li diu a vegades al seu company, al Toni, a la Mercè, potser li va passar desapercebuda a molta gent. Però hi ha una persona a qui no només no li va passar desapercebuda, sinó que li va portar moltíssims records, que és l'Albert Arques. Albert, bona tarda.
Bona tarda.
Albert, ets de Calella, quants anys tens?
Tinc 48 anys.
48 anys, ets professor, i tant el teu pare com la teva mare tenien Alzheimer, em sembla, eh?
Sí, sí.
Per què aquesta frase, et vols casar amb mi? Què és el que et va despertar exactament?
Bé, perquè m'ho va demanar una dona, i aquesta dona era la meva mare. I amb malaltia em va demanar això, i a més era habitual, no? Durant una època em va estar demanant si em volia casar amb ella, i a més ho deia rient, no? Se n'enreia d'aquesta cosa. I vaig dir, doncs, potser ho haurem de fer, no sé.
Clar, després explicarem si realment es van acabar casant o no es van acabar casant. Però això era una conversa recurrent, dius. La teva mare ja tenia Alzheimer i
sí.
Et coneixia, et reconeixia que eres el seu fill o...?
Com a fill, va haver-hi un dia que no em va reconèixer ja. Allò va ser durillo. Aquell moment va ser dur. Però com algú familiar, sí. Algú proper. No sé si familiar és la paraula, perquè a vegades entenem... clar, uns termes, no? Familiar és algú de la família, però algú que més habitual...
algú que li era proper, diguem,
proper,
no?
Proper i que, sí, em retorna alguna cosa alegre. I amb això sí, sí, sí.
Clar, la primera vegada que no et reconeix és un impacte, però la primera vegada que la teva mare et demana que et casis amb ella, suposo que deu ser un impacte doble, no, encara?
En aquell moment jo ja havia fet un clic i l'impacte va ser de riure a tope.
Quin és el clic que havies fet?
Perquè el meu pare anteriorment ja havia començat amb la malaltia. La meva mare no estava malalta. Llavors el meu pare va estar uns 4 anys, progressivament, molt a poc, anant malaltint, sense que jo personalment em fos molt conscient d'això. O sigui, perdia coses, o les claus, o no sabia on t'havia posat el jersei. I, bé, algun dia ja va ser cop molt evident, no? De fet, va haver-hi un dia que em va marxar de casa al matí, a les 9 del matí anava a Badalona a veure la família, la seva germana viu allà, i a les 6 de la tarda la meva mare em truca i em diu, el pare no ha tornat. I va ser com, no pot ser, perquè si ha anat fins allà, al migdia hauria d'haver tornat a dinar. I llavors ens van començar a moure Mossos allà a avisar, allò que vas, què he de fer? De fet, on te'l busco, no? Surt de Calella a les 9 del matí, o no el busco, si ha anat a buscar el tren, se'n pot haver anat cap a Girona, jo què sé, igual està a França. És que era com... on comences a buscar?
Clar, és curiós, perquè ara t'estic escoltant i tothom que hagi tingut a la seva família una persona amb Alzheimer o amb alguna demència, això que estàs explicant ara també li ressona a moltíssima gent, com a tu et va ressonar ahir aquesta frase de si et sí, vols sí, casar amb mi. Deies que havies fet un clic. Això què vol dir? Que si tu hagués dit al teu pare això de et vols casar amb mi, com que era la primera persona que tu tenies a prop que tenia Alzheimer, segurament... no t'hagués fet riure en aquell moment.
Però si m'ho diu el meu pare, igual sí que em foto riure. Potser sí, m'hagués anat bé igual fer el clic abans. Però amb el pare era com, s'ha de prendre unes pastilles, no se les prenia, llavors és com, hi havia una bronca, no? Com és que no t'has pres les pastilles? Perquè si no, el metge ho ha dit, i tot era com un continu de bronques, no? Jo vivia. Llavors hi havia aquest retorn d'ell també, d'aquest punt, no de violent, però d'emprenyat, no? De dir, bueno, m'esteu fotent bronques i aneu-vos-en a prendre pel sac, no?, una mica. I llavors el clic va ser ser conscient de que allò era una malaltia de veritat, quan s'havia perdut ja, i tot el dia perdut, el vam trobar a les 10 de la nit, vull dir, va ser un xurro a la rotonda de Masnou, i va ser com, hòstia, l'hem perdut, i a partir d'ara hem de canviar moltes coses. I llavors el ser conscient de que allò era una malaltia potent, allò em va fer canviar una mica el clic. Què passa? Que quan vaig ingressar a la residència, llavors la meva mare va caure en picat. Sí, va ser fulminant. La meva mare va avançar-lo a tota castanya.
Clar, és curiós, que sí, un cas en una família hi ha la dinamita absolutament, clar, dos, diguem,
sí, sí.
Amb el pare que ja està en un estat una mica més sever, diguem, ha d'ingressar en una residència, i després cau la mare.
Perquè la mare va aguantar molt. I, clar, ara també va aguantar. Intentes aguantar a casa, no? Que visqui allà on t'ha viscut sempre, el poc que reconeix que sigui allò. Clar, quan ingressa a la residència, la meva mare té un alliberament, entenc, que és com... A qui cuido ara en aquest moment, no sé. Vull dir, no ho puc entendre, però... Sí que va fer un baixón molt bèstia. I en aquest... Però, clar, el baixón aquest ja teníem aquell punt de dir... Bueno, pues, si ella va baixant, perquè era evident, ja veiem moltes coses del pare, ja la veiem la mare. I llavors era com... Pues escolta'm, afrontem-ho d'una altra manera, que és... En passant-ho bé, en viure el que hem viscut. Clar, el pare estava viu en una residència, però ell anava fent i ben feliç allà a la residència. Per tant, com, no li puc generar una infelicitat si ell està content aquí. Per tant, anem a passar-nos-ho tan bé com puguem i estar-hi tantes estones com puguem amb ells, a passejar el gos igual que feia, a fer, bueno, la vida tan normal com pogués ser, dins de que, clar, algú els ha de cuidar, no?
És curiós, Albert, que algú faci servir aquesta expressió, i la trobo realment molt lúcida, eh? Però que algú faci servir l'expressió anem a passar-nos-ho bé amb l'Alzheimer.
És que és l'única medicina que jo he trobat, que a mi m'han donat com a malalt. O sigui, jo he sigut familiar de malalts i malalt d'Alzheimer, també. Jo m'he vist com a malalt.
Per què t'has vist com a malalt?
Perquè no entens res i com se't... El món són conflictes i se't genera com un... Se't ve una càrrega que no ets capaç d'assumir. I no et diré depressió, bueno, puc dir depressió. Mm-hmm. Puc dir, no sé, perquè segurament hi ha molts graus i puc dir una depressió, no? Que llavors, clar, això o te'n surts d'alguna manera que vas a algun especialista o trobes algun cosa que et fa fer el clic, no?
I aquesta cosa que et fa fer el clic, aquest jugar, aquest passar-nos-ho bé, ve a tomb amb que la teva mare, o coincideix, vaja, que la teva mare comença a dir-te això, et vols casar amb mi, no? I això és una cosa recurrent que et diu diverses vegades?
Sí, sí, és que ho feia temps que ho deia. I clar, i allò que t'enganxo un dia a la cuina, que tenia el mòbil a la mà, que m'anava, bueno, mama, me'n vaig i tal. Perquè la meva neboda va estar vivint amb ells, també, cuidant a la meva mare, llavors, ja. Eh? Es va quedar a viure amb ells. I, bueno, el meu pare estava a la residència, la meva mare i la meva neboda es va posar a viure allà. I allò un dia que m'anava ja, bueno, me'n vaig, mama, i tal, i tenia el mòbil a la mà, m'ho va dir, no? Que et vols casar amb mi? I que aquell moment de dir, deixa'm-ho gravar, perquè ho tindré gravat, no sé, perquè m'ho havia dit ja tants cops, i vaig gravar-ho així, abraçant-nos tots dos, ella rient, i això va ser com, realment, el clic de dir... Jo estava gravant coses del meu pare, de feia molt temps, perquè eren coses ja de riure, no? Jo ho assimilo molt als pallassos, no? He fet una part d'època de la meva vida de teatre i he conegut el món del pallasso, i per mi hi havia coses surrealistes, no? D'un duel entre dos pistolers i el meu pare posar-se les mans així, super amb calma, mirant-se uns als altres, no? Se'm mirava així de front, de cop es posava les mans a la butxaca... Traia un paquet de Kleenex i me'l tirava, no? I és com, hòstia, un moment, què està passant aquí, no? I clar, això era el món aquest dels pallassos, del riure, no sé, de no tenir por al ridícul ni res. Llavors això sí que em va canviar molt, el fet de dir, bueno, escolta, aquí tu passes bé perquè tens un pallasso que has de disfrutar-ho, no? Has d'aprofitar-ho. I llavors amb la mare estava gravant coses del meu pare que feien aquestes coses i dic, això, muntaré una pel·li, ja veuràs, la gent com se'n riurà, no, d'això? Serà boníssim. Però just va passar això, que la meva mare em anava dient això durant una època i vaig dir, igual ha de ser d'aquí, la pel·li, no? D'un casament, no? Que no estic casat jo, per tant, bueno, ara sí, no? De fet, amb la meva mare encara. Però això, no? De dir, igual ho he de fer, no? Igual no m'ha vist casat mai, per tant, igual m'ha de veure casat i... Potser, doncs... Bueno,
no tu tenies parella en aquell moment?
Jo tenia parella en aquell moment, sí. Sí, sí.
I li dius, escolta, em sembla que em casaré amb la meva mare.
Sí. No, ja, evidentment, no? Hi ha tot un muntatge, vaig fer, doncs, aquest guió, també estava estudiant per fer guions, no?
Però tu què et dediques?
Jo sóc docent, mestre, de fa... Bueno, fa molts anys.
Però t'agrada el món de la imatge? El món
sí,
del...
vaig començar amb fotografia i ara ja feia un temps que dins dels instituts també havia fet algun reportatge sobre convivència, sobre integració d'immigrants que arribaven aquí i llavors, doncs, bueno, això del fet d'intentar-ho fer una miqueta millor sempre, no?
I llavors dius, anem a liar-la bé i... Dius,
i faig si... un guió ben fet, no? I guionitzo aquesta petita història que ha passat, que és entre documental, ficció, no? És aquella barreja de... Evidentment que vaig muntar-ho tot perquè passés allò, però jo havia passat de veritat, que era una petició de veritat, no?
I llavors tu un dia li dius a la teva mare, ens casarem?
Sí, sí, vam anar a buscar un vestit per ella, li vam anar a comprar un vestit allà al poble, un que li agradés, per tant ella va triar allà, aquest és molt bonic i tal. I va muntar-ho tot, clar. La família i unes amistats que tenia, que els hi vaig demanar que fessin el paper de cerimònia, no? De fer mestre de cerimònia. I sí, sí, vaig muntar la càmera, tot. De fet, vaig anar gravant algunes coses després en paral·lel. Primer vaig gravar aquesta escena que funcionés això i després ja vaig anar gravant tots aquests altres recursos que van ser relativament ràpid. En una setmana ho vaig tenir gravat, però...
Tenia un moment de la cerimònia.
Que entri la núvia.
És la mare, aquesta?
Sí, sí.
Ens hem trobat aquí per unir la Núria i el seu fill Albert.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí. I déu-n'hi-do perquè s'ha mogut molt, això. O sigui, això
ella
que era
vestida, un... ella va triar un vestit, no és un vestit de núvia, però sí que anava amb un vel.
Sí, sí. Clar, clar.
I amb una,
com una núvia,
amb,
no?
I amb una flor, no?, a les mans, com si fos el ram,
un
també.
Test, un sí. Test, sí. Però és que és el món aquest, els pallassos. De...
El pare hi va poder ser-hi, també?
Sí, sí. Surt, surt.
I algú diu, o sigui, algun aquell context, diguem, el teu pare, la teva mare, fan algun tipus de comentari, dir què estem fent aquí, o exactament què és això?
És que igual desvetllo molta cosa, però clar, apareix el nuvi real, no?, la parella real, no?, que és el meu pare, i clar, com pot ser que algú ja s'estigui casant amb
la seva dona?
Clar, i això és la meva pel·lícula, d'acord? Tu la mires i després interpretes. Uh-huh. Però sí que entrava el pare allà dient, què està passant aquí? Va, anem, no? Anem.
Clar, aquesta història de l'Albert Arques de Calella ens l'ha fet arribar a través de Twitter, perquè ahir estaves escoltant el programa, estaves escoltant, sí, l'entrevista a la Mercè, no?
Sí, sí, sí. Passejo el gos i us escolto, i enganxo el programa de la versió amb vosaltres, i escoltant, clar, em va enganxar molt totes aquestes coses que anava dient, que, clar, jo reconeixia, no? I allò en què vas rient perquè recordes amb els pares, però clar, dius, hòstia, és fotut, és que és veritat, és fotut, no?
Sí. La pel·lícula té 4 anys?
És del 2014.
2014, té, sí, 5 anys,
sí,
llargs. Algú, o sigui, es pot veure?
Sí, sí,
sí. Què ha de fer la gent que la vulgui veure?
Jo la pàgina web que tinc, i vaig posant tots els treballs que vaig fent, i que es diu observant.com.es, però la pel·lícula es diu Em caso per ella, i la trobaran al YouTube, al Vimeo.
I si no, a les xarxes del programa hem penjat també l'enllaç a la pel·lícula, que la poden veure, que són que dura aproximadament... És un curtmetratge,
sí,
de
11 minuts.
11 minuts.
Com, i els extras, que està bé.
Com recordes, Albert, aquell dia? Perquè clar, tu aquell dia feies, no sé si un doble, un triple, o no sé quants papers feies aquell dia, perquè a part de nuvi, diguem, eres el director de la pel·lícula, el guionista,
el càmera,
una mica de tot. Com el recordes? Com el vas viure tu? Com el va viure la teva mare, també, per exemple?
És que, si la veieu, ho veureu. Vull dir, allò que es veu allà, que la gent riu, que s'ho passa bé, és la família, estem allà tots junts, va ser tal qual. O sigui, una cosa ben senzilla. Al final era el terrat de casa dels meus pares, i això vaig muntar, ja em tinc l'ado una mica, tenir-ho controlat i gravar aquí, i després fer un traveling, bueno, vaig fer, ja ho mireu al final, una escena que puja la càmera amunt, no és que ja m'enfili, però tot un muntatge, quan ja la gent està tranquil·la. Al final, com que són gent que es coneixen, que, no?, de la família, i al final doncs, es posen a parlar i surt halar i ens posem a menjar, i, doncs és fàcil això, realment és fàcil.
Està bé tenir avui el Fel, la Carol i l'Ester aquí, perquè crec que simbolitza una mica l'audiència, perquè estan amb un pam de boca oberta, no? Quina història, no?
Sí, sí, sí. Jo que també conec la malaltia molt de prop, entenc que les maneres de portar-ho doncs, són moltes i diverses, i quan estàs més tranquil com a familiar és quan els veus amb ells tranquils, que a vegades al principi és una malaltia que els té una mica neguitosos, i quan els veus tranquils, doncs, si fan un somriure, segurament ella veia en la teva cara doncs, una cara que s'assemblava a la del teu pare quan era jove, no? Uh-huh. I això dona tranquil·litat, i això realment t'asserena, perquè com que el cap va per allà on vol i no saps ben bé quan et recorden bé, si hi ha un moment de lucidesa o no, doncs trobo que sí, és una cosa d'alegre.
Clar, jo entenc que el joc de l'Albert és, diguem ja, que aquesta malaltia porta, fa volar el cervell cap a no siguin terreny, no?, el de la persona que ho pateix, que també voli el dels familiars, d'alguna manera, no?, que volin junts, no?
I això és precisament també el que ens diu un oient. El Terri diu que l'humor és l'únic que hi ha per suportar la malaltia, igual que has fet tu, Albert, i diu que amb la seva sogra, diu que quan arriba a esmorzar massa d'hora, van com si se n'anessin al forn de pa, com si fossin joves tornant de festa mentre els altres dormen.
Clar,
i ficcionen, doncs, aquesta, la seva realitat.
Però és curiós, perquè jo no hagués posat mai en una mateixa frase Alzheimer i joc, o Alzheimer i diversió, o Alzheimer i aquest esperit infantil que a vegades sembla que alguns d'aquests malalts demostrin. I ho he trobat molt bonic, aquest poder-nos posar en la mateixa alçada de no tenir el filtre.
Saps que és fort? Que jo tinc amics que també a casa seva han viscut això i sé que és una molt mala experiència, però jo a la vegada estava molt emocionat perquè jo la meva mare la vaig perdre en un accident de cotxe. I ara et sentia i em feia enveja el que estaves explicant. És fort, eh?
Sí.
És fort que tenir la mare amb Alzheimer, jo pensava, quina sort poder haver fet això amb la teva mare, no? És heavy la situació, la trobo molt forta.
Sí, avui parlant a la tarda comentava que jo no m'he quedat res dins. O sigui, ho he compartit tot. O sigui, hem anat a la festa major, hem ballat, hem dinat, hem sopat, ens hem casat, vull dir... I ja està. I un dia va morir, perquè era evident. Ja ho veus a venir, però tens aquest temps per anar fent tot el que igual t'has deixat de fer durant temps. Per tant, una de les coses que jo sí que he tingut la sort és d'haver fet el clic en prou temps abans com per haver-ho pogut gaudir fins a la mort.
Van morir amb gaire temps de diferència, els pares?
El pare va morir ara fa... No, la mare va morir... El pare, perdó, fa 2 anys, ara al gener, i la mare va morir el juny següent.
Mig any.
Sí, mig any. Sí.
Albert Arques, moltíssimes gràcies per escoltar-nos, per escriure-nos el tuit dient que et havia recordat això i per descobrir-nos una història que nosaltres en el seu moment ens havia passat desapercebuda i que realment valia molt la pena avui compartir-la a Islàndia amb tots els oients. Una abraçada molt forta, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.